La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Bé, estem aquí una vegada més en un bar fent una entrevista a una personalitat, a un personatge, a una persona molt interessant de la nostra ciutat, que és el Jaume Papell.
Hola, Jaume Papell. Bueno, el Jaume Papell és cantant, compositor, humanista, bueno, però és una persona que al llarg del temps s'ha mantingut ferma amb les seves conviccions i potser també és una de les coses que ens agrada més de tu. M'agrada molt, Òscar, la presentació quan dius una vegada més estem en un bar fent una entrevista. No, una vegada més estem fent una entrevista en un bar amb el Jaume.
Molt bon dia. Sí, és bon dia, bon dia.
És veritat. Bon dia, bona nit.
Sí. O bona nit, no sé com vulgueu.
Sí, bon dia. Quan us ho escoltim. Sí, ens ha passat això que...
Gràcies.
Que ho podem explicar.
Ens hem confós d'hora i el Jaume porta una hora esperant-nos.
Bueno, com que treballo aquí al davant, vull dir que m'he anat a fer quatre coses, ara he tornat.
Doncs, Jaume, nosaltres volíem parlar de tu, d'un tema que d'entrada, quan dèiem amb l'Òscar de què podíem tractar el programa, és el tema és els secundaris. Els secundaris il·lustres, en el sentit de que darrere doncs, d'una imatge, d'un frontman, d'una banda, doncs, un corrent, darrere sempre hi ha algú altre que potser no és tan conegut, però és... No?
Sí, sí. És com, per exemple, ara que se'ns fa uns dies, no? Fa una setmana se'ns va anar el Jeff Beck, no? Sí. Que és un gran guitarrista i que sempre ha estat una miqueta a l'ombra, no? D'un Jimmy Page o d'un Eric Clapton, no? No és tan conegut, probablement. I nosaltres vam pensar una miqueta en tu, també.
Perquè... Com a secundari.
Com a secundari il·lustre. Vale. Un tio que ha fet coses molt interessants en el panorama del rock català. Nosaltres creiem, sincerament, que tens més talent que molts que han triomfat. I no és allò per,
no,
per fer-te la pilota, ni molt menys. És una cosa que ho creiem i ho hem parlat també molt amb el Xavi i el Francesc a Espai Records. I res, és perquè ens il·lustris i ens expliquis coses, que tens moltes anècdotes allò per explicar. Vinga, va, Jaume, alguna anècdota així de la teva vida així artística que vulguis compartir amb la gent i que vulguis que ho sàpiguen, clar.
Això m'ho havies d'haver dit abans, perquè ara vas recordar-me anècdotes. Però, bueno, seguint el fil que el que em deies, jo he sigut potser una mica creador d'això, també, perquè jo soc, per exemple, en la música m'agraden moltes bandes dels artistes més punters, etc. Però he sigut molt de buscar artistes que per mi són molt bons, que han sigut secundaris, com tu dius. I soc molt especialista en això, en la meva carrera, de trobar bandes que per mi són molt bones, però que han quedat potser en un segon pla, i aquestes condicions sóc allò molt, molt de buscar-ho tot i d'intentar tenir-ho, etc., més enllà dels grans artistes, no? Per tant, d'alguna manera, amb els anys, veig que jo, potser per la meva manera de ser el que sigui, també he anat a parar una mica en aquesta història, no? També m'he quedat així en un segon pla, no? Tampoc és massa culpa que jo ho hagi buscat, perquè també nosaltres sí que vam estar en una primera divisió, per dir-ho d'alguna manera, als principis del rock català, però després vam quedar en una segona. Jo tampoc sóc una persona que tragui molt o que se'n passi o que faci molt la pilota. Llavors, quan hi havia coses que no m'agradaven en el món del rock català al principi, doncs ho deia i ho denunciava i parlava més del compte per les ràdios, etc. No? I això em va portar doncs, a tenir diversos problemes. És una cosa que potser en un altre país hagués sigut comercial, perquè inclús hi ha discogràfiques que ho promocionen, això de que tu critica la discogràfica, critica no sé què, perquè les discogràfiques sempre volen, tu fas una cançó que té èxit i les discogràfiques sempre volen que tu facis una altra cançó com aquella, i si tu vas canviant ja no els agrada, no? I a mi, jo també era una persona que m'agradava anar canviant, o que no volia fer sempre el mateix disco. Però sí, m'he quedat amb aquest paper secundari i bueno, pues mira, sí que hi ha gent que reconeix i s'escolta les teves coses, però també una mica allò del Palau Sant Jordi ens va relegar una mica, perquè en aquell moment Si arriben a dir 5 grups, potser haguéssim entrat nosaltres al Palau Sant Jordi, i els que van estar al Palau Sant Jordi es van multiplicar. Nosaltres vam seguir una carrera d'anar sumant cançons que es anaven coneixent, però que es va frenar a l'any 93 quan Picap ens va tallar la carrera i ens va renovar el contracte per 3 anys, però no ens va voler fer disco. Des d'aquell any, des d'aquesta frenada que ens va fer Picap, vam tornar, però mai vam poder estar ja en la primera divisió, per dir-ho d'una manera. Sempre, ja vam quedar sempre com un grup secundari, no?
Això, el secundari s'apropa més a l'autenticitat que el primari, diguéssim, no? En aquest exemple que posaves, tu creus?
No a tot arreu, però crec que aquí a Catalunya sí. Crec que aquí a Catalunya, en l'ambient del rock i del pop, quan va néixer, els concerts no es feien tant a Barcelona com a comarques. I llavors, a Barcelona potser hi havia molta gent molt més entesa i que havia anat molt a concerts, etc. Però a comarques la gent no era molt entesa. A molts pobles només havien vist orquestes. Orquestes que de vegades feien rock, també, però... Llavors, jo em trobava amb coses molt, molt curioses. Per exemple, fer la cançó diferent a com està en el disc, que és una cosa que jo sempre he valorat i el públic del rock aprecia, que tu vagis a veure un artista i no et faci la cançó clavada al disc, que el solo igual és més llarg, que igual aquella estrofa te la crida més, o que aquella versió elèctrica te la fa acústica, o aquella acústica te la fa elèctrica. Aquest tipus de coses que et valoren en un públic ja més entès del rock, en els pobles no els hi agradava. Inclús pensaven que no sabies tocar la cançó com el disc. Que no la sabeu tocar com el disc. Dic, home, però és que no mola fer-la sempre com el disc, ens agrada anar canviant, no? Sí que hi havia bandes, de les més punteres, algunes més famoses que nosaltres, que feien les cançons clavades sempre, el solo clavat igual al disc. Jo sincerament ho trobava molt avorrit, això, eh?
Ah, sí, és que estem sentint la cafetera de fons, no?, que ens està boicotejant l'entrevista, però jo crec que quedarà una cosa molt, molt, molt autèntica. Està en segon plano, no?
Segur que ho queda en segon plano?
No sé. Sí, bueno, si posem el micro tan a prop.
Això és aquest fenomen de... Aviam, jo no és que em senti incòmode amb el paper aquest, perquè jo d'entrada no era una persona que fes les cançons des d'un punt de vista comercial, eh? Sí que vam tenir inputs com, per exemple, la producció del primer disco per part de Pep Sala, que ens deia que les cançons havien de donar 3 minuts i que en el minut 2 havia de sonar ja el segon estribillo, etc., no? O tornada, no? Però jo, esclar, faig lletres molt llargues i normalment la segona tornada arribava ja en el minut 3, no? El minut 2 i mig començava la segona tornada, no? Totes les cançons em duraven més de 4 minuts. I clar, ell ens renyava per això. Aquesta cançó, ens deia que no teníem la cançó clara. Finalment va acabar dient que jo era molt Dylan i que feia les lletres molt llargues, però al principi ens deia que, com que la cançó durava 4 minuts i mig, no teníem la cançó clara. I la setmana que ve tornarà l'assaig, a veure si l'heu reformat, la cançó, no? Però jo no vaig tenir mai aquesta mentalitat de voler que les temes fossin curts. Sé que des del punt de vista d'alguns que els agrada més la música més dura, ens veuen com un grup de pop comercial. Vaig rebre una crítica fa poc que vam tocar, de pop comercial. Dic, pop comercial són cançons de 3 minuts com a molt, amb estribillos matxacons. Que fem cançons pop, sí, i amb vegades que fem cançons pop, però ni molt menys amb la intenció de ser comercial.
I... Jaume, sabem també que tu has conegut personatges així il·lustres de la cultura catalana, sí, de la cultura ja universal també, una miqueta. Tu has conegut també un secundari il·lustre, el Cisa, també, no?, que sempre ha estat també a l'ombra, pobret, sí, no? Ens pots explicar com el vas conèixer?
Vale, vale. Bueno, el Cisa, jo era fan del Cisa. O sigui, en l'època de la moguda laietana dels anys 70, a mi m'agradaven molt, quan estava a veure totes les bandes que hi havia, però la moguda laietana sempre eren grups molt instrumentals. O sigui, a mi m'agradava també el rock cantat, per això m'agradava el Pau Riba i l'Oriol Tramvia. I el Cisa ja feia una altra cosa, perquè el Cisa ja feia una mica el que en anglès es diu sick folk o acid folk, que és folk, és música, però no folk des del punt de vista tradicional, sinó folk de persones que representa que han tingut ja experiències psicodèliques i fan temes llargs amb guitarres acústiques, però folkis, però no és folk tradicional, vale? Llavors el Cisa era una mica com l'exponent de bandes com angleses com la Incredible String Band, on feia una música ja que era una mica així, és raro, feia servir el violí del Xavier Riba, una mica, que sonava una mica desafinat, que, i, però ja ho buscava expressament per donar aquell, aquell aire añejo, no?, de, a les músiques. Llavors ja una vegada, havia vist el Sisa diverses vegades, però una vegada a la Faràndula, i vam anar de tripi, no? Ens havíem fotut un tripi bo, a més i estàvem allà al·lucinant, jo en el vestíbul, i em sentia allà, bueno, tenia una desfase de les portes eren ratoneres petites i la gent quan anava cap a aquella porta es anava fent petita i es ficava allà dins, i a la que vaig entrar en el show del Sisa al teatre, doncs vaig veure que el Sisa feia coses que vam, els que anàvem de tripi en aquell moment vam decidir que érem dedicades als que sabíem, els que estàvem amb la onda psicodèlica, no? Per exemple, està tocant una cançó a l'escenari, i de cop que s'apaguin tots els llums de la Faràndula i que surti el Xavier Riba, el violinista, pel darrere de la Faràndula amb un candelabre al cap i quatre espelmes tocant la mateixa melodia que sonava a l'escenari, en violí. Clar, llavors, en aquell moment ens van preguntar, és el tripi o és el Sisa, no? Això ho estem veient de veritat? I llavors, quan va acabar el concert, ens vam quedar per allà i vam anar a parlar amb ell. No sé per què, vam accedir, vam arribar-hi. Jo crec que el tio devia notar l'energia, perquè, és clar, ell havia parlat molt de l'Incredible String Band, que li agradava molt, i dels tripis també, no? Té un llibre de poesia, que jo el tinc a casa, publicat, no sé si em van fer moltes còpies, al principi, que en parla, no? I llavors vam començar a xerrar, el tio li va agradar l'energia i el vam convidar a prendre alguna cosa a l'Espanyol, que en aquell moment estava davant de l'Urpí. I va venir amb nosaltres a l'Espanyol. I vam estar allà prenent alguna cosa fins a les 3, a les 4, por ahí. Ell no sabia pres res aquell dia, però bueno, notava... Un altre personatge que he conegut és el Dalí. El Dalí, jo vaig estar... No, aquest és primària.
I si vols, primari.
Si voleu no en parlem.
I tant.
Jo vaig viure cada aquells uns anys, el 77, 78, 79, i llavors el Dalí a l'estiu estava allà i convidava la gent a Port Lligat a les 8 de la tarda per prendre la fresca, convidava la gent i hi havia un senyor que et convidava, no?
Un senyor
perquè era, bueno, era un tio del Living Theater que tenia una galeria d'art allà i que com veia, bueno, si li semblava interessant et convidava a casa del Dalí. I ens va convidar a mi i amb un argentí que també era un altre Jesucrist que hi havia cadaqués, que anava amb una túnica blanca. Érem dos Jesucrists, ens van convidar els dos, ens vam fumar un superporro per anar a veure el Dalí, d'Afgano, me'n recordo, i allà vam estar allà a casa del Dalí xerrant, em va preguntar si m'agradava el Pau Riba, si m'agradava la música clàssica, etc. I després hi vaig tornar a anar una altra vegada a casa seva, amb una festa a la nit, on tenien contractat 30 o 40 noies que només feien de decoració. Estaven en biquini, jo coneixia una de les alemanes que estaven allà i vaig anar a parlar amb ella i ella no em podia parlar, em va fer així i deia, no pots parlar, em va fer així amb la... i l'endemà li vaig preguntar i es veu que els havien pagat una pasta per estar allà fent d'estàtua i tal. No podien participar a la festa, diguéssim. Ningú es coneixia a la festa. Tu com és que has arribat aquí? A mi ha vingut un tio i m'ha convidat, no? I una tercera vegada, que ja el coneixia una mica el Dalí, que abans anar a tocar la guitarra. Em va venir el senyor aquest, el Carlos... No sé, Carlos, el tio. I em va convidar per anar a tocar la guitarra. I vaig estar allà a casa, en el jardí de Port Lligat, vaig estar una estona, no venia ningú, al final va aparèixer. I em va venir, em diu, toqui algú. I jo vaig dir, no sé, què vol que li toqui, no? I el tio em diu, coneixo la cançó aquesta, My Sweet Lord, aquesta del... Sí, la sé aquesta. Dic, toqui aquesta. Li vaig començar a tocar i llavors cap endavant de la cançó, quan ja comença amb allò de l'Aleluia i va repetint... Sí. Va dir, bueno...
El Jesucrist aquell ja, no? Estava sí, en èxtasi, no?
El tio va dir, bueno, doncs ja sap que pot venir com vulgui, no sé què, me'n vaig a treballar una mica. I va marxar, i em va deixar allà. Allà em vaig quedar 10 minuts i dic, què faig? Vaig hi haver una porta allà bastant feta pols, obro la porta, surto a Port Lligat, estava la porta oberta, vull dir, era el 78, la porta oberta de casa del Dalí. No?
Sí. La porta oberta, eh?
Sí, sí. Pues això, doncs mira. De vegades pensava, si m'hagués fotut un dibuixet amb una signatura, perquè jo en aquells moments tenia greus problemes econòmics, no?
Jaume, proposarem una cosa. Ara, mireu, ens agafarem de les mans, ens concentrarem fortament i farem servir un mantra, que és una paraula, que és el títol d'un dels teus, dels vostres discos, que es diu, és llença-t'hi. Llavors, ens llançarem, farem un crit de llença-t'hi... Ens agafem? Vale, ens agafem així, 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 ara, un moment, sí, ara, així. Un moment, va, tots junts, tanquem els ulls, tanquem els ulls. A veure... Llença-t'hi!
Llença-t'hi!
Ai, hòstia, mira! Hòstia, mira qui ha aparegut aquí! L'oracle, nen!
Hòstia, sí?
Sí, ja ha aparegut.
S'està fotent una entrapada truita.
Perquè l'oracle s'ha d'alimentar, també.
Sí, sí.
Doncs mira...
Hòstia, l'oracle ha vingut.
Sí, sí.
Amb aquesta mena de ritual que hem fet.
De fet, és sorpresiu, perquè no m'esperava que estiguéssiu aquí.
Ara,
doncs no sé, bé, que t'ho trobo aquí al...
T'hem invocat, ara aprofitem que Jaume...
Us heu llançat...
Jo estava despistat i m'he trobat aquí.
Sí, però ens hem amagat les mans, Òscar, estaves tu també aquí. I llavors t'hem invocat perquè li fem un test filosòfic en el Jaume.
En el Jaume?
Vinga.
Teniu...
Ara farem un test filosòfic, no? Sí, a més, el que passa és que el Jaume té una capacitat que és que pot respondre amb... Com és allò? Amb el subjuntiu? Sí. És una cosa que ens agrada molt.
Fuera possible.
I no hi ha forma més bonica i filosòfica que el subjuntiu aquest, saps? Perquè deixa obert sempre tota la possibilitat.
Dèiem que no hi ha cosa més filosòfica i possible que fer ús del subjuntiu. I el Jaume té una capacitat amb el subjuntiu increïble. No, és que...
Surt en castellà, per això.
Sí, no passa res. Som bilingües.
Si vols, vaig en castellà.
I ja per finalitzar, Jaume... Sí, i tant. Sí, és que ara està ocupat l'oracle. Olé. Doncs... Jaume, així de música que puguis recomanar d'algun grup o algun músic així secundari il·lustre?
Pues per mi un secundari il·lustre seria un senyor que es diu Robin Williamson, que era un dels guitarristes multiinstrumentistes de l'Incredible String Band, que era una banda que va començar a fer això que es diu acid folk, És un tio que toca 1000 instruments, ha après tot, guitarres, guimbris, sitars, violí, arpa, i que té una carrera molt llarga post-Incredible. Incredible és un grup que va tocar a Woodstock, Vam tenir mala sort a Woodstock, però bueno. Posteriorment, és un bardo. Robin Williamson és un bardo. És un home que ha fet llibres, ha recuperat músiques antigues, músiques de nens, ha recuperat músiques celtes de l'època antiga, i que després de l'Incredible tindrà com uns 30 discos. Ha vingut alguna vegada a Espanya, vull dir, fa uns anys el vaig veure jo allà a la Plaça Real, en un d'aquells locals que hi ha allà, i que és com molt, molt oblidat, i per mi és un dels grans i tal, però és un secundari, evidentment, Robin Williamson.
Ja ho sabeu.
Que no Robin Williamson.
No. Robin Williamson.
Williamson.
Vale.
Del llatí secundus, que significa que segueix alguna cosa, que hi va al darrere, l'adjectiu secundari omple de sentit la seva història.
Per exemple, en medicina acostuma a referir-se a complicacions previstes o no, d'altres processos o malalties, els famosos efectes secundaris.
A la indústria, en canvi, la indústria el fa servir quan es considera el sector secundari de l'economia, aquell que s'encarrega de transformar les matèries primeres.
La indústria i la construcció, la mineria...
L'energia, que per ser que és secundari, déu-n'hi-do.
Secundària és l'educació, vull dir. L'educació secundària que està entre la primària i la superior.
La secundària.
Sí. A tu t'agrada, Enric, el Luis Cernuda?
Pablo Neruda...
No.
Luis Cernuda... Jo no. Conec molt el Pablo Neruda, perquè sí, tothom clar. El conec, però el Cernuda... Sí, una miqueta sí, no? Sí, potser sí, vam tractar-lo a secundària.
Sí. Sí, a secundària, el vam tractar. Sí. I a més és d'aquests de la generació del 27, gran poeta, que també va passar una miqueta desapercebut a l'ombra dels gegants, com van ser el Lorca, no? L'Alberti. I el Luis Cernuda sempre ha estat una miqueta allò... secundari il·lustre, no?, també, en la poesia de la generació del 27.
Generació del 27.
A mi m'encanta, és una de les meves debilitats en poesia espanyola, i cal dir que va tenir de mestre un dels grans poetes, també, en Pedro Salinas, que va morir, doncs, va anar a l'exili per la Guerra Civil, i va morir a l'exili a...
Cernuda.
Luis Cernuda va morir a Mèxic, l'any 63, molt jove, amb 61 anys. Sí. Llegiré un poema, què et sembla?
Va, a mi, estupendo.
Sí?
Sí.
Et frisa o no et frisa?
Em frapa.
Molt bé, vinga. El poema es diu Contigo.
Contigo, amigo.
Mi tierra? Mi tierra eres tú. Mi gente? Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí están... a donde no estés tú. ¿Y mi vida? Dime, mi vida, ¿qué es si no eres tú? ¿Què t'ha semblat, Enric?
Gràcies, Òscar. Sí, jo que tant dedicaries un poema.
Te l'he dedicat a tu i li dedico a la Bea, també.
Oh, i a la Bea, també. Per què? Per què creus que era secundari il·lustre? Perquè els altres eren molt primaris o...?
No, perquè els altres eren també uns grans gegants, sobretot quan parlem de Lorca, no? Que és un dels poetes que també ha influenciat molt a la història del rock. Ja. Recordem, per exemple, en Tim Buckley, sobretot el Leonard Cohen, no? Que estava molt influenciat per la poesia de Lorca. I molts altres grans del rock han estat influenciats. És curiós, en Lorca i en Walt Whitman probablement siguin els poetes que més han influenciat a la història de la música popular, del pop i del rock.
Bueno, la poesia i la música tenen molt a veure sempre,
molt,
no?
Sempre. I... mira, en Dylan, no? Que ha guanyat el Premi
Nobel. El Nobel, sí. Sí, en Blake també, era un poema. Era un poema ell, però això que deies del fet de ser secundari o ser primari, el fet de compartir temps i espai amb persones que també són, no saps per què, tenen més visibilitat. Això li va passar també en el mateix Salieri, en l'època de Mozart, no? El conegut conflicte entre Mozart i Salieri. Això de ser secundari és que és una qüestió de jerarquia. Quina confusió, quina confusió.
Moltes vegades els secundaris han acabat sent genis. N'hi ha casos a cabassos. Per exemple, Miguel de Unamuno, autor de Niebla i la tia Tula, va suspendre l'assignatura de literatura.
Va suspendre. Mira, Giuseppe Verdi, famós compositor d'òpera, que no posava les mans com s'havien de posar correctament, això passa molt en la música clàssica, en l'ensenyament acadèmic, doncs no el van acceptar a l'Escola Superior de Música de Milà. No entres tu, el Giuseppe no sirve.
Aquest cas em recorda un dels més famosos casos de la història dels secundaris a l'escola, el cas de l'Albert Einstein.
Bueno.
El genial físic que va revolucionar el coneixement de l'espai i el temps, reconegut com un dels homes més intel·ligents de la història, a més de ser un misto amb mates, també va ser un terrible estudiant i un gamberro. Als 5 anys, el nano Einstein, perquè no suportava l'escola, va llançar-li una cadira al seu tutor.
Collons, quin caràcter.
Què et sembla, eh? I era punky.
Era un punky. A veus, l'Einstein també l'han adaptat a grups de música, o sí, no? Com una icona, una imatge, d'una forma de fer.
Abans dels Sex Pistols, no? Hi ha la famosa aquella fotografia traient la llengua.
Sí,
no?
Jo la tenia a l'habitació. És inspiradora.
Sí, sí, es veu que al col·le estaven molt contents amb l'Albert Einstein. I no deixaven de dir-li que no arribaria enlloc.
Enlloc, imagina't. Enlloc, enlloc.
Tu, nano, no arribaràs al lloc.
Vergonya.
Albert.
Fora. Mira, però doncs, també en Charles Darwin, aquell de la teoria de l'evolució,
sí,
a la seva autobiografia va escriure: era considerat pels meus professors, per tots, i pel meu pare també, un noi regular, més aviat per sota de l'estàndard comú intel·lectual. Toma.
Salieri, secundari de Mozart.
Engels, secundari de Marx.
Maria Lejárraga, secundària de Gregorio Martínez.
Secundaris a tot arreu. Secundaris a la literatura, secundaris a la música.
I en el cinema.
Ah.
Tu te'n recordes? Has vist la pel·lícula Arrebato, de l'Ivan Zulueta?
Hombre, Arrebato és una pel·lícula culto.
Sí, total. Sí. És de culte, però és una pel·lícula també... Ivan Zulueta ha estat un secundari a la història del cinema en aquest país, no? És l'única pel·lícula que va dirigir i és una pel·lícula també una miqueta estranya, no? Parla de l'obsessió del cinema i de les addiccions, de les drogues, no?
No és l'únic, que fa una pel·lícula només...
No, és veritat. Sí. Però és curiós aquí, i és, està considerada com una obra mestra, no?, del cinema espanyol. I què et sembla si escoltem un fragment de la pel·lícula?
Vinga.
Yo creía estar al borde del arrebato total, iniciando mi sendero a la gloria. Una euforia loca. Segovia-Madrid resultó Venus-Plutón. Las velocidades se sumaban, restaban, multiplicaban. Tantos ritmos, todos distintos, nunca vistos por mí, sí presentidos. Eran los de siempre, en realidad. Solo que a favor, no en contra. El caso es que ahora lo sentía. Ocurrían. En todo descubría tesoros. Y con cualquier cosa me agarraba un éxtasis. O al menos a mí no me cabía la menor duda. El caso es que me instalé en las alturas de unos apartamentos y me dediqué a poseerlo todo. Yo no quería entablar contacto con la gente, tú lo sabes. Quería que mi relación se produjese exclusivamente a través del cine, filmando y proyectando. Pero claro, a medida que fui necesitando nuevas presas, no tuve más remedio que hablarlas, convencerlas, citarme con ellas, invitarles a beber, a comer. En fin, que como tú sabes, yo no puedo hacer esas cosas sin cierta ayuda. Bueno, no nos engañemos. La verdad es que necesitaba placer y no necesitaba ninguna ayuda. Placer adicional.
August Maquet, secundari d'Alexandre Dumas. Secundari. Aquest també és una bona història de secundari il·lustre. L'August era l'escriptor fantasma a darrere d'obres com El comte de Montecristo o els famosíssims Tres mosqueters.
Ah, sí, ja me'n recordo. Sí. Això em sona d'haver-ho llegit al fantàstic llibre d'Arturo Pérez Reverte, El club Dumas, on diu que August Maquet escriuria per Dumas a canvi d'una gran quantitat de diners i sense esperar cap mena de reconeixement. Imagina't.
Sí, cap mena de reconeixement. Mira, es veu que després de 10 anys de col·laboració es van separar de manera poc amigable.
Avui dia d'això en diem negres literaris.
Ja està. Ja hi som ara amb les arts i els negres.
Que Dumas era mulato, eh?
Sí, ja ho sé, home. Sí. Però mira, si parlem de secundaris no reconeguts, negres, blancs o mulatos, us recomanem un docu sobre els músics secundaris de les estrelles del rock and roll que podreu trobar a YouTube, titulat Hired Gun.
El docu té com a protagonistes els músics secundaris contractats per grans bandes, com el Jason Newsted de Metallica o Rudy Sarzo de Quiet Riot, White Snake o Ozzy Osbourne. M'he recordat d'un dels il·lustres secundaris també de la història del rock, gran guitarrista que es va morir si no em falla la memòria, el 10 de gener d'aquest any, 2023, el gran Jeff Beck, que sempre ha estat a l'ombra, però amb voluntat de ser a l'ombra, perquè a l'ombra ell va aconseguir la llibertat. Un gran guitarrista que molts diuen que fins i tot millor que el Jimmy Page de Led Zeppelin o que fins i tot el Clapton, no? Que van compartir banda, van estar els Yardbirds, sí, no? Sí.
Home, el Jimmy Page tenen aquella escena de pel·lícula brutal.
Sí, Blow Up, de Michelangelo Antonioni.
Que acaba amb la guitarra, toma, sí, sí. La rompe, sí, sí. Allí, aquell espectacle.
Allà està el Jeff Beck, també.
Sí, per això que deia que està el Jeff Beck sí, i, el sí, Page, i el Jimmy Page. Ahí està, sí, sí. És un duelo de titanes, nen.
Un gran guitarrista que... Per exemple, el David Gilmour de Pink Floyd és el seu guitarrista de referència, no? Escoltem un tema.
Venga, va, sí, hombre, por favor.
Del gran Jeff Beck.
Venga. Sabies que l'Ozzy Osbourne diu que es retira?
Sí, jo no sé com ha arribat a l'edat que té, amb tot el que s'ha fotut.
Es drogava molt, no?
Es drogava, bueno, jo crec que el seu dia a dia era com prendre els cereals, no? O fer l'entrepà, sí, sí. O... No, no, ell es drogava molt.
Molt, i tenia una genètica molt important. Em sembla
molt,
que ell mateix
i deia... borratxeres brutals.
Sí, total. El programa que feia aquell, la seva família, que el gravaven...
Sí, els Osbourne.
Sí, la família Monster.
No, total. Sí, 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 sí. O els Adams.
Es deia que deixaria el seu cos a la ciència perquè no entenia com estava viu.
Sí, 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 sí. Total, total.
Era brutal.
Un dels grans que, bueno, es retira.
Ai, sí, és un cas per la ciència. Un cas per la ciència.
Sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, hi ha casos de tot tipus, tu.
I un altre també, hi hem parlat i hem escoltat aquí un tema del Jeff Beck, un dels grans que és més proper a casa nostra, aquí, a Catalunya, és el gran Jaume Sisa, també.
Vale. Quants noms té el Jaume Sisa?
Buf, té uns quants.
Uns quants, sí, alter egos,
sí,
sí. No?
Sí, sí, té bastants alter egos, ara no me'n recordo, però té varis. En Jaume Sisa sempre també ha estat una miqueta a l'ombra, no?, de, per exemple, del Pau Riba i és un personatge fonamental i una pedra fundacional de molt del rock català, no? qui va agafar una miqueta el testimoni del Jaume Sisa en el, tot el tema aquest de surrealisme, no? Aquest surrealisme que és molt nostrat, molt català, que connecta molt directament amb tot el món, la imagineria de la infantesa, és els Antònia Font. Els Antònia Font van agafar una miqueta el relleu d'en Jaume Sisa.
No? T'agraden les imatges que fan servir, poètiques...
Total.
Són molt... Abans has dit el tema de la llibertat. Triar lliure amb el Jetpack. Triar una zona artística
de llibertat absoluta
que permeti, a més, perquè com el Jetpack, igual el Sisa, no? d'investigar molts gèneres diferents. No pots etiquetar algú així, perquè té la llibertat d'anar, jo què sé, des del jazz, si vols, el Beck, no? El progressiu.
Jazz, i amb el heavy metal, el blues, feia el que volia, el Jetpack.
Qui no, llavors potser sí que surt a compte ser un secundari, si tens més llibertat que un altre que està en primera línia, no sé.
Bueno,
primera
això línia, després ho diu la història, suposo, no?
No sé, però quan algú tria voluntàriament poder crear artísticament amb llibertat, suposo que renuncia també.
Sí.
No sé, que heu tenir...
No sé, són moltes incògnites, Enric. Sí. Què et sembla si escoltem un tema?
Bé,
del mestre, del gran Jaume Sisa.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul, i Frankenstein, i l'home llop, i el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac en Patufet. Senyor Charló, senyor Belis, en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet, hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses.
Thank you.
Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.
Mira, en aquest reportatge, aquest del rock, s'expliquen sí. les dificultats dels secundaris del món del rock. Uh-huh. Moltes vegades aquests músics i músiques secundàries són els que fan possible que existeixin les estrelles. Ningú no sabia, per exemple, qui era el cantant. Mira, hi ha un cas amb el Derek sí. St. Holmes.
Home, sí.
Que és guitarrista i cantant de la primera etapa del grup del Ted Nugent. I quan el Ted Nugent es va instal·lar en solitari, cantava el Derek St. Holmes. Mm. I tothom pensava que, evidentment, era el Ted Nugent qui cantava. I que quan el veien amb ell cantant, deien, hòstia, què passa amb el Ted? Està malament, té mal de coll. Sí, sí, i sí. que no, que les cançons les canto jo sóc el cantant.
Sí, sí.
Cantant, hombre, tu eres uno que toca la guitarra i se pone a hablar hoy. Després sí que va ser el Ted Nugent, sí, sí. Però la primera etapa...
Sí, jo me'n recordo un tema que a mi m'encanta, perquè sóc molt fan del Ted Nugent, és Stranglehold, que aquell tema és... jo cada vegada que l'escolto em passa una miqueta com el Woody Allen escoltant Wagner, que m'entren ganes d'invair Polònia, perquè és èpica pura, rock and roll.
És rock and roll republicano.
Newstead, sí. un gran baixista.
Sí, Newstead és un... Sí.
Comenta en el reportatge com els fans el van insultar molt de temps perquè era el substitut secundari del Cliff Burton, no? que es va morir en un accident, pobreta. De gira, em sembla que era a Dinamarca, amb els Metallica. Un dels baixistes més carismàtics de la història del metal.
Sí.
El Jimi Hendrix del baix. Com si l'hagués
sí,
mort.
Com si fos el culpable.
Sí, pobret. Sí,
però és que a més de secundària, palizao.
Sí.
I ens deien que el Duval no ens venia bé, que el Duval només es gastava diners en Sant Traït, que nosaltres érem un grup diferent, que ens havia de vendre que no en sabia, etcètera, etcètera. I vale, nosaltres dèiem no podem fitxar per ningú perquè no estem renovant, no tenim contracte. Quan vam renovar el contracte per Pica, perquè tampoc estàvem tan descontents, i ens va passar això, que no ens va voler editar el disco i ens ho va dir, vaig anar a veure totes aquestes discogràfiques. Pues en aquell moment ja no ens va voler fitxar ningú. Primer perquè no podia. Després em vaig enterar amb el temps que ell els demanava un milió de peles per deixar-nos en llibertat. El que es diu la carta de la llibertat, no? Per deixar-te en llibertat, doncs, la discogràfica, a part del que després es vulgui gastar de promo, etc., primer ha de pagar un milió de peles per tenir-lo. I ningú va pagar. I així ens vam quedar 3 anys al silenci.
I que
tenim les cançons, tenim el disco.
Tenim el disc, eh?
I després aquest disco, el disco el vau tornar a rescatar, suposo, i vau poder fer promoció,
sí.
concerts en directe.
El 1996 va sortir el disco que li vam posar com a títol Bevent Silenci.
Ja, ja era, ja, sí, no?
Es diu Bevent Silenci, va sortir 3 anys després per la discogràfica AZ Records, que era un segell que tenia el propietari de Triple Onda, la gran empresa de so de Barcelona, que els que sonoritzaven U2, Springsteen, etc. Però que al tio també li agradava de vegades promocionar discos, i bueno, vam treure el disco amb ell. Vam anar de Guatemala a Guatepeor, perquè aquest tio no ens va pagar ni royalties. Va treure el disco, vam dir de la promo com l'havíem de fer, la promo va ser pobríssima. Havíem de fer un videoclip, no va fer videoclip. Jo li vaig portar tres empreses que els vaig fer un pressupost per fer el videoclip. Primer em deia que sí, després passava un any i no havíem fet videoclip. Per tant, vam sortir de picar, però vam anar a parar amb una discogràfica. I aquest disco, curiosament, és el que ara no es troba. Tots els discos nostres es poden trobar per internet, Spotify, etc. Menys el Bevent Silenci, que potser serà l'últim que faré per tancar, per defunció, no? Posar aquest disco a les xarxes. Perquè, a més, és un disco que està al Marc Grasses de guitarrista. Ostres. Portàvem l'Òscar Mieza, un gran guitarrista elèctric. És un disco que els temes rockeros sonen com haurien d'haver sonat els temes rockeros en el primer i en el segon, que el productor ens els va retallar una mica, la distorsió. Els temes rockeros en aquest disco sonen rockeros. Sonen amb dos guitarres, sonant tal. I després també hi ha temes totalment acústics. És eclèctic. Eclèctic era la paraula. Sempre parlàvem d'eclèctic, eclèctic. I és un disco, jo per mi és un gran disco, m'agradaria poder-lo mesclar abans de poder-lo posar a les xarxes, però és una mica difícil perquè no trobo estudi de gravació que tinguin els aparells amb què va ser fet. Però bueno.
Jaume, ja saps que el nostre és un programa també de filosofia i aprofitem que hi ha aquí l'oracle, doncs, no sé, oracle, li podríem fer alguna proposta, alguna pregunta, tu saps que fa alguna cosa que ens pogués respondre al Jaume des del seu punt de vista i que ens aclarís algun dubte? No sé, jo no sé, l'oracle. Tu tens alguna pregunta per un artista com el teu?
Li havia de preguntar alguna cosa sobre la música, evidentment, no? Penses que la música avui dia, actualment, té capacitat catàrtica, socialment parlant?
Bueno, catàrtica... Segurament hi ha alguna música que té capacitat catàrtica. Jo la trobo una música molt superficial, musicalment, vocalment, etc. Aviam, que hi hagi molta lletra i que es diguin moltes coses amb una lletra, com el trap, etc., de vegades era... I trobava més artístic poder-ho sintetitzar amb una lletra més curta i poder dir el mateix. La vessant rebel, evidentment, hi és, però la vessant catàrtica no... Per exemple, si em parles de rap o de hip-hop o de trap, no la veig, no li veig molta catàrtica. És anar dient coses, bueno, potser sí que té un efecte catàrtic, però jo trobo un efecte catàrtic molt més en el rock, en el rock, en el hard rock, molt més que en molts estils musicals d'ara, no? I si vols anar cap endins també, en plan més profunditzat, també hi ha dins un disco de pop o de rock d'artistes que et poden portar una catarsis en un tema i en el tema següent et poden portar una introversió profunda, no?
És que es pot això, es pot prendre la temperatura d'un estat de la societat a partir de la seva música?
Sí, jo crec que la gent ara és, bueno, a més a més treballo ensenyament, la gent ara és molt més superficial, molt més, o sigui, hi ha coses que ja no les entenen d'entrada, tu segons quina cosa poses no l'entenen, o sigui,
de música, de qualsevol cosa,
moltes
de qualsevol
coses.
Art, eh?
Sí, sí,
no,
sí.
No entenen, no tenen referències, no? I això es nota a l'ensenyament, com tu jo també em dedico a l'ensenyament.
No!
Que ho sapigueu. I és això, no? La falta de referència fa que, de vegades, inclús la ironia, tu vols fer una ironia a classe i no te l'enganxa.
No l'enganxa.
O vols establir un debat, no a classe, i és impossible. La capacitat crítica està desapareixent.
Sí, sí.
És així, no sé si estàs d'acord, ja.
És el problema que hem parlat moltes vegades, de que tot és literal, no? Ja no agafen les ironies, no agafen les metàfores, fins i tot. És fotut, temps molt fotuts per la filosofia, la poesia, la música, no?
Estem en una època de crisi, no? Sí, sí. Creieu? És...
Culturalment, totalment d'acord. Jo quan faig una ironia a classe ho dic, ho haig de dir després. Això ha sigut una ironia, perquè, perquè si no, no la capten. No? Però a part d'això és que, jo, per exemple, utilitzo cançons per fer classes d'anglès, utilitzo pel·lícules, moltes vegades les haig d'explicar molt perquè no entenen segons quina pel·lícula. Segons quina pel·lícula no entenen per què ha passat, per què està passant, o... Jo crec que les propostes musicals que tenen no... Així com a nosaltres ens feien anar més enllà i ens feien buscar també referències literàries i coses, etc. No? Ara no passa, ara no passa. És molt... I ja inclús ells, quan escolten la música, un disco conceptual, per exemple, que té una història, que les cançons tenen una relació, no s'entén què és un disco conceptual. Ells escolten singles, escolten la cançó d'un artista que els agrada, i de vegades no arriben ni al final de la cançó.
Sí.
A mitja cançó ja la treuen.
Sí, sí, sí.
És una conseqüència també de l'accés de música i d'això que t'arriben per les xarxes. Hi ha tanta cosa, i llavors també s'ha sacrificat la búsqueda. Perquè jo a la meva època, aviam, si tu posaves les ràdios espanyoles, hi havia el Camilo Sesto, el Rafael i aquests dos, i això, no? Però després hi havia algunes altres ràdios que tu havies de buscar, que posaven una altra música, que havies de descobrir.
Sempre gana.
I això també existeix, no? A nivell d'Espanya estem bastant malament perquè només hi ha els intèrprets, només es promociona molt els intèrprets, que ja no són gent que composi, per tant, rarament sortirà algo original. A nivell estranger sí que existeix tot tipus de música, però l'has de buscar tu. La que està a les llistes, la que està al davant, és la música molt comercial, amb 30 persones que ballen a darrere del cantant, etc. Però també hi ha grups progressius, també hi ha grups que fan músiques més interessants, però l'has de buscar tu. T'ha d'agradar aquella música. Hem tornat una mica a lo que era aquí al principi dels 70, però que en el franquisme era molt rebel, això, de buscar músiques que no eren les que estaven a la tele o a la ràdio, no? No sé...
Sí, sí. Malos tiempos para la lírica, ¿no?
Efectivamente.
Com deien, el sinistro total, no? Em sembla que era.
No.
No?
Ho deien els Golpes Bajos.
Ah, Golpes Bajos.
Que ell havia sigut cantant de sinistro.
Vale, vale, vale.
Aquest disco el van punxar molt en un bar que, legendari que hi havia hagut aquí a Sabadell, on es van juntar els hippies, els punks, els anarquistes, etc., que es deia Bar El Millón, que estava a la carretera de Barcelona. Feia cantonada, molt a la vora del cul. El Bar El Millón era un bar de gent gran, molt gran, que s'ho van quedar els fills, i els fills van començar a importar discos d'Anglaterra i a portar tota la moguda anglesa del post-punk, de... etc. I va començar també a posar grups espanyols i allà sonava cada dia Golpes Bajos. Malos tiempos para la lírica, no mires a los ojos de la gente. Allà, doncs,
sí.
Era un bar curiós perquè era un bar totalment clàssic i en canvi posaven la música més moderna que estava passant per Espanya i per Anglaterra. Encara hi ha, si passeu per allà, veureu, vale un milió. Està tancat, està abandonat totalment.
Molt bé.
Doncs aquesta entrevista potser hem començat amb secundaris il·lustres i estem acabant amb il·lustres secundaris. Perquè...
Sí, sí.
Escolta, per despedir l'entrevista, Jaume, ens podries, si us plau, regalar aquesta... La virtut aquesta que deia de passar el subjuntiu i dir-nos...
Què pensaves tu ara?
Quina cara, tio.
Cantar aquí.
No.
Vale,
vale.
Home, vols cantar? Encara no, que estic riscat. Subjuntiu, vale?
Sí, si us plau, a veure sí. Una miqueta, perquè el públic, els oients i oientes, vegin què vol dir això, no? Què vol dir? A veure, et podries despedir aquesta entrevista en subjuntiu, si us plau, Jaume?
A ver, lo haré en castellano, ¿eh? Fuera una entrevista muy entretenida, me hubiera recordado momentos en que yo iba al Casablancas y tenía un profesor que hablara de esta manera, que explicara el movimiento uniformemente acelerado.
¿Así?
La densidad en cuerpo. Porque un cuerpo con una densidad X no pudiera atravesar el cuerpo con una densidad Y. Yo se lo demostrara. Y entonces el profesor se andaba y fotía contra la puerta.
Yo se lo demostrara. Sí.
I evidentment no la travessava.
No.
Tots rèiem. Però clar, no podíem riure perquè si rèiem, si et veia, deia, fueran criminales, yo le viera, usted se riera, saliera de clase.
Quin profe era? Quin profe era? Que saltar sol també de Casablanca?
Tubilla.
Tubilla, no sé.
No, no, no.
Ho eren criminals. Quan vam arribar nosaltres ja havia travessat la porta.
Sí, sí.
Una altra cosa. De vegades li fèiem gamarrades, però era un professor que no entenia res, eh? I havia sigut el primer de la promoció, però a l'hora d'explicar no entenia res. Llavors, de vegades fèiem sorolls de la selva des del fons de la classe, jo era especialista. I el tio deia, delicado, hágame una visita. El delegado que s'acostava a ell i llavors li deia, delegado, ¿usted oía un ruido? ¿Fuera dentro o fuera fuera?
Hòstia, és boníssim.
Havies d'aguantar el riure, perquè si et veia riure, riure et fotia fora.
Fuera de clase, se riera, fuera un criminal.
Hòstia,
més o menys com ara, Jaume, oi? Més o menys com ara.
Sí, sí, amb aquest, això és la guinda del pastel.
Sí, sí, jo de vegades em surt alguna frase tu vida, classe. Això del delegado a una visita, de vegades ho dic, eh? Que, per cert, avui he rebut la balissa que em diu ja per jubilar-me l'any que ve.
Ostres,
no. I no sé què fer, perquè no sé si tinc els anys treballats. No. Com que era molt hippie, tinc molts anys que no vaig cotitzar.
Que no te'n recordes.
Però diguéssim que tinc haig de contestar en 10 dies la jubilació obligatòria.
Bueno, però tu fes números i...
Clar. Sí, ja faré números. Sí. Bueno, us deixo.
Ui, moltes gràcies, Jaume.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jaume.
32, tio.
Hòstia, corre, que se'n va el Jaume.
Fora, tiempo.
Salut, és que tenim que agafar els llibres ara del pati i portar-los a classe.
Ah, sí, encara feu
una altra part de la infantilització de la secundària. Aquí ja s'ha quedat, la infantilització de la secundària.
Això es feia amb el Covid, ho hem fet nosaltres també.
Aquí encara segueix.
Bueno, ei, acabar així és perfecte.
I tant.
Acabar com heu acabat els dos, en sí, plan sí, com que seria infantilització d'això, és una bomba, tio. Sí. Per a més que
bomba. Explica.
Quan sortirà?
I de got en les hores inaugurem estius, truquem a les portes de l'hivern, creuem avingudes de tardor, ens banyem en aigües de primavera, mentre el temps vestit de drapaire omple el sac d'hores viscudes. I si el temps morís, i si vaig perdre tant el temps, i si ja no hi sóc a temps, ningú pot conquerir el temps. Quan miro l'àlbum de fotos sembla que tot fos més intens quan érem just a l'arrel del temps. Temps avui que ja ha marxat, les cintes de temps que no hem viscut, l'aranya del rellotge m'atrapa el viure. Veus la teva imatge d'ara, capes de temps canviant-te la cara, però per sort la mirada sempre mira clara. I de got en les hores inaugurem estius, truquem a les portes de l'hivern, creuem avingudes de tardor, ens banyem en aigües de primavera, mentre el temps vestit de drapaire omple el sac d'hores viscudes. I si el temps morís, és si vaig perdre tant el temps, ja no hi sóc de temps, ningú pot conquerir el temps. Portes de l'hivern, creuem avingudes de tardor, ens banyem en aigües de primavera, mentre el temps vestit de drapaire omple el sac d'hores viscudes. Vaig perdre tant el temps.